minuts que falten, aquests 20 minuts que falten per arribar a les 11, els dedicarem a parlar de la beguda que més es consumeix al món, només per darrere de l'aigua, que és el cafè. De fet, cada dia es consumeixen uns 2.500 milions de tasses de cafè arreu del món. 2.500 milions. I és que el fet de prendre's un cafè no és tan sols una decisió personal, ja que s'ha convertit en una mena d'acte social. Avui volem saber... Escolta, normalment dius, escolta, quedem per dinar o anem a prendre un cafè? I no dius l'aperitiu, no dius... No, dius anem a fer un cafè. Avui volem saber com s'ha de preparar un bon cafè, o bé si és més bo el cafè de la mítica Orolei o el de càpsules. Per parlar-ne, hem convidat a dos mestres en la matèria. D'una banda, el Salvador Sanz, mestre torrador, gerent de Cafés El Magnífico i expresident del Fòrum Cafè. Salvador Sanz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I d'altra banda, el Xavier Iglesias, barista, catador de cafè i professor expert en cafè de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Barcelona. Bon dia, Xavier.
Molt bon dia a tothom.
Aviam, abans de començar a parlar del cafè, em podeu explicar a mi, vaja, bàsicament als oients, què ens heu portat? Perquè ara mateix sobre la taula de l'estudi tenim unes copes de vi.
Sí.
Per veure cafè, cosa que no he fet a la meva vida, que és prendre cafè en copa de vi.
Bueno, el que hem fet és preparar-vos una infusió de cafè en fred. Això és una bola de vidre on posem una quantitat determinada d'aigua i fem passar aquesta aigua sobre a través de cafè molt. I és aigua freda, i passa gota a gota, aproximadament una gota per segon, i tardem aproximadament unes 8 hores en destilar aquest cafè.
I això és cafè?
Sí, és una altra manera. El cafè, doncs hi ha moltes maneres de fer cafè, oi? Mm. El ser humà n'ha inventat moltes des que en consumeix. I aquesta n'és una. Per comptes d'infusionar el cafè amb calor, no fer servir la calor. Llavors el gust, el perfil... És absolutament diferent.
Puc fer una pregunta? Sí. De debò, molt, molt... Porta sucre?
No.
No?
No, no.
El cafè no,
no
s'ha de prendre amb sucre?
A veure, jo...
Per anar bé, el cafè no s'ha de prendre amb sucre?
Si el cafè és molt bo, no el necessita. I intento refinar el meu pensament. El cafè és la llavor d'una fruita. Per tant, aquesta llavor, per alimentar-se, ha de menjar la polpa. I aquesta polpa, en el cas del cafè, té moltíssims sucres i moltíssimes pectines. I, per tant, el cafè té... dintre seu, molts sacàrids i polisacàrids. Quan els torres, els caramelitzes, oi? I llavors, això està present a la beguda. El cafè té amargor? Sí, perquè té cafeïna. És àcid? Sí, perquè té més de 21 àcids. Té sucre? Sí. I, per tant, el cafè és una mica amarg per la cafeïna, però no és, dels sabors bàsics, no és el més determinant ni més important. La dolçor hi és a dintre del cafè, com la dolçor d'una fruita.
Val. Però jo pregunto sobre tu, normalment el cafè pres amb sucre o sense?
Si és cafè de filtro, que és el que prenc a casa meva cada dematí, no li poso mai. I si en cas li poso quan bec cafè amb llet, si és que li poso, com a molt li poso un sobret de 5 grams, com a molt. No aquests sobres tan grossos que hi ha.
I tu, Xavier?
Jo el prenc sempre sense sucre, ja que la meva feina és catador.
Clar.
Llavors ja és de conèixer el producte 100% natural.
Val.
I com ja té sucre el propi producte, doncs no li cal. Ara sí, al consumidor, si ja prenia molt de sucre, com abans antigament es prenien sobres de 10 grams, van passar 8 i quan a tot Europa ja estan a 5, inclús a 2,5, doncs l'únic consell que jo dono és rebaixar una miqueta, no? I anar introduint conforme li faci falta. És anar a tastar primer el producte i veure si necessita o no sucre, igual que quan mengem.
Jo estic d'acord, no tira allò, no? Aquella cosa que estem xerrant amb un altre i agafem el sobret de sucre, l'obrim i sense mesurar...
Això sí que ho faig, jo.
Li tira sencer.
No, mai. Jo fins que no trobo el gust, no paro. Com a no cafeter expert, però sí cafeter de consum. Com pots imaginar-vos.
Aquest puntet reflexiu mentre et prens el cafè.
Puc tastar aquest? Notaré molta distància? Molta diferència amb un altre cafè qualsevol o no?
Jo crec que sí.
Sí, l'està infusionat en fred, no ha patit l'escalfor de 90-92 graus. A part, hem portat un cafè del Salvador, de la finca La Divina Providència. El senyor Salvador ens pot explicar molt bé aquesta finca, ja que va estar allà a l'hora de la recollida de cafè. Llavors, és molt diferent, com pots observar.
Diferent,
no? Molt, molt diferent, molt diferent. Perquè quants tipus de cafè hi ha?
Oh, infinits, no se sap. Mira, només a Brasil, que és el primer productor mundial de cafè, hi ha més de 400.000 caficultors.
Carai, és el millor que hi ha, el cafè del Brasil?
No, hi ha cafès bons... A tot el planeta, entre els tròpics, es conrea cafè, perquè es donen les condicions agroecològiques necessàries perquè la planta produeixi. I a tots hi ha si penseu com en el tema del vi, a tots hi ha regions productores millors i pitjors, hi ha més alçada, menys alçada, caficultors més experts, menys, finques que estan orientades al sol del matí, la planta fa millor la fotosíntesi, etc. No? Llavors, tot això, i moltes altres més coses...
Però si tu em dius, si jo us pregunto, d'on arriba el cafè principal que consumim aquí, d'on ve? O és d'aquí?
No. El cafè, nosaltres no som productors de cafè. Espanya no produeix, no conreu cafè.
Només a Canàries.
Hi ha una petita cosa.
És que jo he pres cafè de Canàries.
Sí, a Canàries, a Gaete, són a Gaete, hi ha unes finques de cafè que produeixen cafè.
Per tant, bàsicament, arriben de Brasil, el cafè, o no?
Aquí a Espanya, sí, Brasil és un dels països d'on ens provem millor, entre altres coses, perquè dels 140 milions de sacs de 60 quilos es produeixen a l'any al món, Brasil en produeix pràcticament 50.
Carai.
Perquè és cafè... són extensions i extensions de cafès immenses, no? Mm.
Els descafeïnats, és un sacrilegi?
Sí. No. Estic... No. També refino mi pensamiento.
D'acord.
Si el cafè que es descafeïna és bo, és de bona qualitat, per què no un cafè descafeïnat? Per què no? Sí, però la qüestió és que la matèria prima sigui bona. O sigui, que no es pot fer és descafeïnar cafès de molt baixa qualitat i pensar que com que és descafeïnat... Home, escolta'm, hi ha gent que no pot prendre cafè per moltíssim... Hi ha gent que no pot ingerir cafeïna per moltes raons... siguin les perquè no poden prendre un bon cafè.
Ja.
I tant que sí.
Aviam, anem a preparar... Com es prepara un bon cafè, Xavier? Perquè tu vas ser campió de Catalunya al Campionat de Barista del 2009, finalista a tot Espanya. La setmana passada es va celebrar la 10a edició del Campionat de Catalunya, que va guanyar la Ivette Vera.
Sí,
primer, com s'ha de preparar un bon cafè?
Sí, estem parlant d'espresso, que és un dels cafès que prenem aquí a Espanya. És una mica com la pastisseria, no? Ho has de calcular tot. Has de calcular el gramatge que hi poses, has de calcular el temps d'erogació d'aquest cafè, d'infusionat d'aquest cafè, la temperatura que té la
màquina...
Perdona,
m'he equivocat perquè hem de començar parlant de la cafetera.
Exacte.
Perquè fer un cafè necessites una cafetera.
Exacte, cafetera i molinet. Mal, perquè hem de moldre el cafè
a l'instant. Qui vulgui prendre el cafè perfecte s'ha de moldre el cafè a l'instant.
És,
no clau. És clau.
De fet, els cursos que faig a l'Escola Hostaleria de Barcelona o allà on vaig a fer cursos de baristes, la meva primera frase és que el més important per nosaltres, el barista, és el molinet, ja que la màquina no la podem manipular. Té una temperatura concret que hem posat i no podem canviar-ho. Això sí, el molinet l'hem de manipular. Imagini's que nosaltres agafem una poma, la tallem en 1.500 talls, en 2 minuts s'ha oxidat. Doncs el mateix li passa al cafè. Cada gra de cafè el tallem en 1.500 tallets o 1.800. Això ho posem a un porta, el premsem amb una força concreta i infusionem el cafè. Amb aquesta temperatura a l'aigua hi ha de caure uns 30 mil·litres entre uns 25-30 segons. Llavors aconsello al consumidor que vagi amb un crono al bar i que comenci a veure si aquests espressos que li serveixen estan entre 20 i 30 segons i la capacitat de la tassa són uns 30 mil·litres. Amb això ja pots observar moltes de les característiques d'aquell cafè.
Si ens prenem, cafè Xavier, digues la veritat, sí. A molts bars ens prenem autèntics... és a dir... Tu et venen vòmits quan prens segons quines coses a determinats bars o no?
Bueno, hi ha més de 120.000 locals a Barcelona i a dia d'avui la veritat és que costa prendre bons cafès.
Va, ja m'ho tenia.
Vale? Perquè és, és una tasca difícil elaborar-los bé i va lligat una mica amb la formació i avui en dia manca formació en els locals.
Permeteu-me només una cosa també per afegir el que diu el Xavi, és que hem de ser... Hem de ser conscients, el mateix que amb una cervesa, tu saps que hi ha la qualitat intrínseca de la cervesa i com el barman tira la cervesa. Amb el cafè és exactament igual. O sigui, el cafè hi ha una matèria primera, el torrador de cafè entrega una llavor torrada i amb aquesta llavor torrada i l'altre ingredient principal, que és l'aigua, una persona ho ha de transformar en una beguda. Per tant, hi ha la qualitat de la matèria prima i la qualitat de la transformació, que són dues coses que no sempre van lligades,
ja.
O que poden no anar lligades.
Val. Ja tenim el cafè, com s'ha de fer, és a dir, moldre, i després has dit tu complet...
Arrugar.
Uns 20 segons, dius.
Entre 20 i 30 segons.
20 i 30 segons.
Val? I a marge...
Hi ha una cosa espantosa, vaja per mi, hi ha una cosa espantosa que és això que et diuen el cafè americà, que és allò que en diuen aiguachirri, en doble. Això és una barbaritat o no?
El cafè americà, com entenem aquí, moltes vegades s'elabora malament, que és col·locar aquests 14 grams de cafè i fer una erogació de cafè durant 50 o 60 segons. Llavors, què passa? Que anem extraient substàncies, inclús, no es podria dir, però podrien arribar a dir que són cancerígenes, perquè estàs cremant el cafè i està sortint aigua. Llavors, com s'hauria de fer? S'hauria de fer aquest espresso perfecte que parlem, d'entre 20 o 30 segons, i afegir-hi aigua calenta. Val? Perquè ja tens tota la substància dintre d'aquest espresso. Això seria un americà perfecte.
Hi ha gent que les amanides, quan parlem de les amanides, diu que primer es tira l'oli, després el vinagre, o primer la sal, després el vinagre, després l'oli. Aviam, vaig a prendre un cafè amb llet o un tallat. Què tiro primer, la llet o el cafè?
El cafè.
Primer el cafè, després la llet. Si es fa al revés, és només per estètica.
Per estètica només.
Sí.
Val, no tampoc passa res. Per què en alguns cafès ens serveixen aquesta mania de servir-nos un cafè amb una xocolatina?
Al final és...
És per algun motiu de gust o alguna cosa o no?
L'ideal seria començar amb un got d'aigua per netejar el paladar.
Això, és a dir, aquests que et porten un got d'aigua al costat i tal, van bé.
És per preparar el paladar, val? Perquè després disfrutis amb l'essència del cafè. La xocolatina pot ser un joc, un maridatge. Però a vegades, és moltes vegades, com diuen, com abans, que no te la den con queso, és perquè era, perquè el vi no era bo i te donaven formatge per incrementar aquest sabor, no? I això és una mica...
La xocolata també té grassa i també et cobreix les papiles, i per tant, si et donen un cafè que és molt amarg, també. Jo espero que sigui pel fet de tenir un gest amb el client.
O sigui, és un regal que no té res a veure amb el gust del cafè ni res.
En principi, no. Esperem que... O sigui, jo vull ser ben pensant i vull pensar que és això, més que el fet de no trobar el cafè tan amargant o tan empiromàtic o...
Mira, això em recorda que en un restaurant japonès fa un any o més o menys em van explicar per què realment et posaven al costat aquella mena de verdura de color rosa que hi ha els plats de menjar japonès, que no me'n recordo ara el nom, que diu que per entre plat i plat el que has de fer és prendre-te'n una mica, perquè si canvies el gust del següent menjar que hagis de prendre. Si prens un maki, prens allò rosa, canvies i pots menjar sashimi, per entendre'ns, no? Per això ho feien. Doncs suposo que amb el tema de l'aigua passa exactament el mateix. Aviam, hi ha un tema que no n'hem de parlar, que és el tema de les càpsules de cafè. Li han donat un cert prestigi al producte? L'han convertit, permeteu-me l'expressió, en més pijo? Que és a dir, les càpsules del cafè han arribat aquí, hi ha unes botigues ara que semblen autèntics castells, perquè són enormes, amb forrades a tota la paret amb aquestes càpsules. Això és bo, és dolent? És bo el cafè, és mal cafè?
Bueno, jo el primer que vull dir, i jo sóc torrador de cafè i no ven càpsules, i diguéssim que em dedico als cafès especials, però jo vull dir que les càpsules és un invent estupendo per molts llocs, oficines, en fi, trobo que estan molt bé i que tenen el seu espai. Després els hi vull agrair, sobretot aquesta marca que tots coneixem,
Nespresso,
que ha contribuït a donar-li prestigi social al cafè, que potser durant uns anys no era el que corresponia. Ha obert botigues a totes les millors carrers del món, ha fet una publicitat del cafè estupenda, ha ajudat, sobretot des del meu punt de vista, ha ajudat molt a que la gent es doni compte que amb el cafè té opcions. O sigui, potser després lo del...
Sí, ha promocionat el cafè clarament.
Clarament. I jo això pues, des d'aquí, públicament, el meu agraïment, perquè jo és el que m'he dedicat tota la vida, a donar molts cafès diversos, i per tant agraeixo que una companyia tan gran com aquesta a nivell mundial li sigui dient a la gent, escolteu, amb el cafè no és únic, el cafè no és una matèria primera, el cafè no és blat, el cafè té moltes possibilitats gustatives depenent de l'origen, etc. Per tant, tal. El que sí penso és que la càpsula té el seu espai i que és el seu espai. Sobretot no té espai, per mi, penso personalment, no espai a l'altra gastronomia.
Val.
Vale?
És a dir, per acompanyar-nos per esmorzar, ja està bé? Ara, si
home, em sembla bé que si tu tens una oficina, un despatx de, què sé jo, d'advocats, un despatx de metges que rep gent i no tens ningú que sàpiga fer cafè perquè no tens un professional barista, no ets un professional de l'assumpte, doncs, pues, escolta, la càpsula està francament molt bé.
Sí, el que estàs dient, el que vens a dir és, escolta, a casa cadascú fot el que vulgui perquè la gent va ràpida i tal, i si li agrada millor el cafè, que s'ho faci millor, i que si no li agrada fer tant el cafè,
sempre
doncs que s'ho faci tal.
Sempre hi ha les tetes del cafè, clar.
Però quan estem parlant de bars, de restaurants i, o d'alta gastronomia, el cafè cada vegada ha de ser millor. I que amb unes càpsules, escolta, està molt bé, però estàs donant a la gent gat per llebre. Estàs dient això, no?
Estic dient que a fer cafè és una cosa que està... que necessita de persones que sàpiguen fer la seva feina i que no... Penso que quan vaig a un establiment professional d'hostaleria vull que un professional em faci un cafè i no una càpsula que el pot fer qualsevol.
Sí?
Exacte. Ho ha dit vostè, al final a casa és per rapidesa, per netedat, i mai arribaràs a, si un barista amb la mà et elabora un cafè.
Però si ara jo pregunto, Xavi, tu, a casa, ara tu vas amb una d'aquestes botigues de Nespresso que hi ha allà 400 cafès posats i tal, no sé què, i tot va per colors. Realment el gust entre els uns i els altres varia tant?
Però això no ho sé, perquè no...
No
veig les, no veig les càpsules. Jo, no, el que sé, no el que puc dir, Jordi, és que entre un cafè de la zona de Kènia, de la zona de Nyeri, és molt diferent de la zona de Kilimanjaro.
Yeah.
I un cafè de 2.000 metres és molt... Si el caficultor és bo i el varietal que conrea és bo, un cafè de 2.000 metres té una complexitat aromàtica i gustativa molt superior a un cafè de 1.200.
Jo penso que no varia tant, perquè les càpsules al final no deixen de ser 5 grams de cafè. Jo, per exemple, per esmorzar els diumenges, el que fem és un cafè de filtre, que posem 30 grams de cafè per fer una infusió, per prendre dues copes de cafè. Llavors, estem parlant de 30 grams contra 5 grams. Yeah. Llavors, el que t'aporta organolèpticament un filtre no té res a veure el que t'aporta amb una càpsula.
Alguna pregunta algun oient? El Josep Antoni diu, jo compro cafè amb l'escla ja molt. La meva pregunta és, val la pena guardar-lo a la nevera en un recipient hermètic un cop hem obert l'envàs? Això ho feia, això, vaja, això a casa els meus pares ho feien, que era, posaven el mol en un envàs, tancaven i no posaven a la nevera, el posaven a...
Ell mateix s'ha respost, no? Ha de ser hermètic, no pot haver-hi cap fissura, perquè si hi ha la bossa està trencada i entra encara més humitat. Si realment està tancat, conserva una mica millor.
Digue'm la veritat, què és millor, prendre un cafè Orolei, amb un Orolei, o prendre amb una càpsula?
Jo, per mi personalment, si el cafè, tu pots anar a comprar un cafè que tu sàpigues l'origen d'aquest cafè, com si fos un vi, saps? Qui, on s'ha conreat, qui ho ha fet i tal.
Millor l'Orolei.
Millor l'Orolei, sí.
Val.
Sempre moldre al moment, sí. Sempre. És la primera inversió.
Un oient, el Joaquim, diu que la xocolata es posava a França per netejar la boca del gust dels formatges del postre. Llavors això, a partir d'un moment, comença ja a dir-se.
Exacte.
L'Albert pregunta, la primera qüestió és saber per què es permet la comercialització dels torrefactes a l'Estat amb tot el que implica, quan si no vaig errat en alguns països europeus està prohibit. La segona és comentar el fet que s'abandona massa sovint la neteja de les màquines expressa la importància que té en el resultat final.
El consum del torrefacto està a la baixa, i no a la baixa, no d'ara, de fot 25 anys, que cada vegada es ven menys i menys i menys, i jo diria que pràcticament és molt residual, almenys a l'hostaleria és pràcticament residual. Ja aquesta feina de convèncer els hotelers de que el torrefacto no ajudava ni a fer crema ni res, sinó que afegia només gust amargant, això crec que ja ho hem aconseguit. I la segona cosa era, sí, lògicament la maquinària, una de les feines del barista, sí, és escollir el seu cafè i fer-lo bé, però una de les feines que té molt importants és de tenir la seva maquinària en condicions de netedat i de prestar el servei que ha de prestar, no?
Acabo ja, la Rocío, que pregunten què penseu dels cafès solubles. Ella diu que jo penso que són per emergències, i la meva parella diu que és més pur que el Nespresso.
Més pur?
Més pur, diu.
No, més pur, no ho sé. No, crec que no. Sí, jo estic més d'acord amb ella. Crec que és per a una emergència, pot anar bé, però res més que això.
Vaig a fer la gran pregunta del milió pels que treballem aquestes hores del matí i que moltes vegades psicològicament ens pensem que prendre un cafè de cop o de cop, vull dir, el primer cafè que prens, encara que sigui a poc, ja t'afecta directament i et poses a les piles. No, això és psicològic, ja ho sé, perquè això és un moment. Ara, la pregunta és, quants cafès puc prendre jo al dia?
Ah.
Aquesta és una gran pregunta. No, és que això, ui, si te'n prens 7, fatal, tal, clar, depèn de la magnitud, del volum del cafè.
Depèn
si
em prens
un ristretto, que diuen els italians, segurament em puc prendre...
Molts.
Si, molts.
Sí.
Si m'emprenc aquestes, una tassa, un cafè petit...
Suposo que tot això deu dependre també, no?, com quan ingestes...
Dels cos de cadascú.
Quan ingestes vi, no?, o quan ingestes alcohol. Depèn del cos de cada un, de l'edat, de la salut, de tants i tants factors, no?
Sí, sí, sí que hem d'entrar una mica amb el tema de... L'aràbica té la meitat de cafeïna, els cafès aràbics que entren aquí a Espanya, que la varietat robusta. Per això ja ara pots veure moltes pissarres dels bars que es posa cafè aràbica. Llavors... Clar, aquí ja en te pots prendre el doble. Estaríem parlant una mitja de gent que puguin prendre aràbiques, 3, 4, inclús 5. Robustes només podries prendre 2, perquè tenen el doble de cafeïna.
Quants cafès aprens tu?
Jo en prenc uns 3.
3 al dia?
Aràbica, sempre.
3. I tu, Salvador?
Ui, jo suposo que sobre uns 10.
Al dia?
Sí. Més algú de te, que també, com que també sí, tinc venda de te, també algun te cau durant el dia, sí.
M'animes molt, eh?
Bueno, però
m'animes molt.
Sí, però això suposo que això és com el que
no, home,
fa maratons, no? Suposo que això és com si tu t'entrenes cada dia, al final el cos s'habitua tot.
Sí, jo em prenc un cafè a les 6 de la tarda, cafè a les 6 de la tarda, i jo a la nit no dormo. Suposo que hi ha una part psicològica. En canvi, tinc una amiga que es diu Elisa Quintana, que l'he vist prendre's el cafè i adormir-se mentre prenia el cafè a la 1 de la matinada, i dius, bueno, però esclar, no...
Suposo que...
Deu haver un component psicològic segur, també, eh?
Sí, possible, perquè a les 5 o 6 hores jo la cafeïna desapareix.
Jo l'únic que puc dir és que jo em prenc tota aquesta... Jo em prenc tants cafès perquè ho faig diàriament, és la meva feina, em venc molt, m'estic tot el dia provant coses, però suposo que també és una qüestió d'hàbit, no? O sigui, si demà em posen a córrer una marató, segurament em faré mal.
Són els 11 i 3 minuts. Us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat. Una pregunta. Aquests grans d'aquí que m'heu deixat...
Mira, és el mateix cafè, és el mateix cru, el mateix cafè, cru i torrat.
Ah.
Si tu...
Un té un color, diguem-ho, llavor de pipa...
I si intentes olorar-lo, no fa olor de res, no...
No fa olor de res.
De res.
De res vol dir res.
De res, res.
I en canvi, si l'oloro aquest...
Sí. Això és la màgia, la màgia del foc, del torrat.
Increïble. Us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat avui aquí per parlar de cafès.
No, gràcies a vosaltres.
Salut, Sant Xavier Iglesias, avui aquí al Monarca.
Gràcies.